Són les 11. El 2 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què intentarem explicar i entendre per què perilla la continuïtat de Dani Olmo al Barça. També conversarem amb dues persones que estan unides per la passió de córrer. Un és un barber de Tarragona que ja porta més de 135 maratons i l'altre un periodista de Terrassa que necessita un guia per córrer. De seguida el saludarem i entendreu de seguida la relació també que tenen. I és dijous, rebrem l'Àlex Gorina, que ens farà un tràiler, no sé si n'hem de dir retrofuturista, perquè el cine ja es va imaginar fa temps com seria el 2025. It's 2025. The world as we have known in 2020 does not exist anymore. The virus changed the... No sé si la van encertar gaire amb aquesta pel·lícula, però el cas és que tenim sessió de cine amb l'Àlex Gorina. I encara anirem més enllà del 2025. Ens mirarem més al futur per preguntar-nos si, per exemple, les fotos que hem fet aquests dies durant les festes de Nadal es podran consultar d'aquí 50 anys. Quines garanties tenim que no s'hauran perdut o fet malbé? Doncs aquí tinc a la meva esquerra asseguda una persona que per ara encara mantindrem en l'anonimat, que d'això en sap molt. És el nostre oient misteriós d'avui. Serà molt interessant escoltar tot el que li volem preguntar, tot i que la primera pregunta no té gaire a veure amb la seva professió, és saber si ha après alguna cosa avui, escoltant aquest informatiu al Catalunya Nit. Som-hi, que tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar l'última hora, ens agrada sempre informar-nos amb allò, un servei públic express en 5 minuts, al corrent de tot. Amb Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
I avui comencem amb una notícia d'última hora.
Doncs sí, perquè ha mort l'expresident de les Illes Balears, Francesc Antic, als 66 anys. Antic va ser president durant dues legislatures, presidint governs socialistes a les Illes. Avui ha mort de càncer.
I l'atemptat d'ahir a Nova Orleans, amb 14 morts, va ser obra d'un sol home.
Sí, així ho ha dit l'FBI. Ahir tenien sospites que podia tenir còmplices, però avui les han descartat. Diuen que a partir de les investigacions era un sol home, un ciutadà nord-americà de Texas i exmilitar, que s'havia inspirat en les accions terroristes d'Estat Islàmic. Fins i tot, durant la nit de Cap d'Any, havia publicat diversos vídeos a les xarxes socials on donava suport a l'ISIS. Així ho ha explicat el responsable de l'FBI, Christopher Raya. Let me be very
clear about this point. Deixi'm ser molt clar sobre aquest punt. Això va ser un acte de terrorisme. Va ser premeditat i un acte malèfic. Però en aquest moment no podem dir amb certesa que ningú més estigués implicat en aquest atac a banda de Shamsuddin Jabbar. Shamsuddin
Jabbar. I finalment tot indica que aquest atemptat no té relació amb l'explosió del cotxe Tesla a l'hotel Trump de Las Vegas.
Doncs no, el suposat autor, l'home que va morir dins del vehicle, També era militar i tenia una ferida de bala al cap, cosa que fa pensar l'FBI que s'hauria suïcidat després d'encendre el material pirotècnic que portava per fer explotar bombones de càmping gas i tancs de gasoil que hi havia a la part del darrere del cotxe. De moment, l'FBI no sap quines van ser les motivacions d'aquest home, més enllà que l'explosió es va produir davant d'un hotel de la cadena Trump i que va utilitzar un cotxe Tesla, marca del magnat Elon Musk, principal assessor del nou president electe dels Estats Units.
I a Catalunya, el 2024, s'han excavat 28 fosses de la Guerra Civil, s'han exhumat 26 restes mortals, però només se n'ha pogut identificar una.
El cos d'un soldat republicà es deia Josep Vallet Pérez, enterrat a la fossa de Salomó, a Tarragona, que ja ha estat entregat a la seva família. I és que la dificultat no és només exhumar les restes, sinó que cal identificar-les creuant les dades que consten al banc d'ADN de la Generalitat, que és un banc voluntari on les famílies que ho vulguin poden donar les seves mostres. El director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, reconeix que encara queda feina per fer perquè hi ha 900 fosses per obrir arreu del país.
Tenim moltes, moltes fosses per obrir. Pensa que tenim un cens de quasi 1.000 fosses, de les quals n'hem obert unes 120. Per tant, tenim molta feina a fer.
I avui s'ha publicat per primera vegada el nou índex que servirà per calcular la revisió anual del preu dels lloguers.
Exacte, i que per qui revisi el lloguer aquest mes de gener serà del 2,2%. Fins ara les actualitzacions es feien amb l'IPC, però la nova fórmula introdueix valors correctors per moderar l'increment. L'INE publicarà cada mes aquest nou índex que s'haurà d'aplicar a tots aquells contractes que es van signar després del maig del 2023, quan va entrar en vigor la nova llei d'habitatge. Als anteriors a aquesta data se'ls continuarà aplicant l'IPC, que aquest mes de desembre ha estat del 2,4.
Només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans, segons dades a qui ha tingut accés Catalunya Ràdio.
Sí, dels poc més de 3.000 que estan fent classes de llengua i literatura catalana, només 1.900 són filòlegs i la resta provenen d'altres titulacions com ara periodisme, humanitats o estudis literaris. I és que la falta de professors filòlegs va portar el Departament d'Educació fa uns anys a acceptar que professionals d'altres especialitats poguessin també impartir aquesta matèria. Ara bé, segons els membres de la plataforma docents.cat, com la Gemma Gómez, que és professora de català a l'Institut Eugeni Xammà, cal més formació perquè provenen d'altres carreres, ja que el màster de professorat no garanteix el coneixement de la matèria.
Correspon. Què vols dir, m'ho correspon? Han fet el màster de professorat.
Sí.
Però no tenen per què haver fet el de llengua. Vull dir que ni això. No, no tenen formació.
Científics neerlandesos han aconseguit reparar el cor danyat de ratolins utilitzant una proteïna del peix zebra i sense provocar cap efecte secundari.
Sí, i han comprovat que, a diferència dels humans, els peixos zebra poden fer créixer noves cèl·lules cardíaques i restaurar la funció del cor en només 60 dies. La proteïna que fan servir aquests peixos s'ha aplicat ara a ratolins i també els ha restaurat el cor. El que fa és activar uns gens de reparació que en els mamífers es mantenen en estat latent. Antoni Vallès, director clínic de l'àrea del cor de l'Hospital Germans Trias, ha dit a Catalunya Ràdio que és una investigació molt rellevant.
Si després d'un infart aconseguíssim regenerar les cèl·lules que han quedat malmeses o fer que les cèl·lules del marge de l'infart aconseguissin recobrir la cicatriu per tornar a bategar, seria un canvi molt, molt important.
I com cada any per aquestes dates, hi ha algú amb tantes ganes de festa que s'apunta a una rave.
Exacte, i aquest any la rave d'aquest 2024-2025 sí. És a Ciutat Real i es preveu que s'allargui fins al Dia de Reis. Diuen que hi ha unes 5.000 persones. De fet, hi ha 1.500 vehicles aparcats a la zona, la majoria autocaravanes i furgonetes. Tot prop de l'aeroport, on els organitzadors d'aquesta rave han desplegat equips de so, estructures a l'aire lliure i també, com sempre, s'ha desplegat la policia. Això sí, només 150 agents per a aquestes 5.000 persones. Aquesta mateixa festa rave multitudinària ja s'havia fet altres caps d'any, com dèiem, per exemple, a Múrcia o a Granada.
Molt bé, si aguanten fins al Dia de Reis tindrà mèrit. Moltes gràcies, Natàlia.
Vinga, fins ara.
hem repassat tot, excepte aquelles persones que es dediquen a l'esport professional, que per això tenim aquí el Sergi Andreu. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
A veure, les principals informacions esportives que avui, sens dubte, la més destacada, aquest patiment amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor.
És un cas que continua sense resoldre's. És una afera a tres bandes, entre la Barça, la Lliga de Futbol i la Federació. Els dos jugadors ara mateix estan sense llicència, de fet, desinscrits des d'ahir per la Lliga, tot i que es continuen entrenant amb el Barça. Ara bé, dit això, el Barça, a última hora d'aquest vespre, hem sabut que hi ha molt d'optimisme perquè això es pugui resoldre, és a dir, confia perquè que això es pugui resoldre aquest divendres, demà mateix, i aquests dos jugadors puguin ser inscrits després que la Lliga hagi corroborat que tota la documentació entregada és correcta. La Lliga reconeix que el Barça pot recuperar l'1x1 en el Fair Play si es confirmen les xifres de l'operació econòmica que estava pendent de tancar. Tot i això, diuen, no es podrien recuperar les llicències de Dani Olmo i Pau Víctor perquè la normativa no permet inscriure dos jugadors dos cops en un mateix equip la mateixa temporada. Però vaja, segur que troben l'escletxa. En paral·lel, al llarg d'aquestes últimes hores s'han succeït declaracions dels grups opositors a la gestió de Laporta. Avui, per exemple, hem sentit el grup Som un Clam, liderat per Joan Camproví, que ha exigit la dimissió del president i de la seva junta directiva per la mala imatge mostrada, greujada, diuen, pel que ells consideren mentides contínues i l'enganya als socis. Ahir també va haver-hi un comunicat de l'excandidat Víctor Font.
Molt bé, doncs demà a aquesta hora a veure què sabem d'aquesta història, a veure si ha acabat o no i si podem explicar-ne al final. Mentrestant, l'Espanyol farà oficial demà el primer fitxatge del mercat d'hivern.
És el central mallorquí Pablo Ramón, de 23 anys, procedent del filial del Madrid. Arriba amb la carta de llibertat a cost zero, però el club blanc es queda el 50% dels drets del jugador. Pablo Ramón va jugar cedit la temporada passada al Mirandés, va ser considerat dels millors centrals de la categoria i ara mateix es troba en el tram final de la recuperació d'una lesió de creuats al genoll que l'ha deixat fora dels terrenys de joc els últims mesos. Per cert, encara en futbol, demà tenim el València-Madrid a Mestalla, ajornat fa un parell de mesos per la dana.
Molt bé, a veure com quedarà la classificació també després d'aquest partit. I avui ha passat pel tot costa el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
Sí, ha plantejat alguns dels grans reptes que té la conselleria per al 2025.
Per nosaltres és infraestructures, és a dir, aquesta estem treballant amb les diputacions per fer una fitxa de que totes les instal·lacions esportives de Catalunya, que són al voltant de 24.000, tinguin una fitxa amb la que ens diguin en quin estat es troben, i a partir d'ahir intentar estructurar un pla de xoc o una quantitat de diners important durant no només aquest any, sinó tota la legislatura, per intentar, junt amb de la mà dels ajuntaments i diputacions, millorar l'estat de les instal·lacions esportives, que és un problema greu que ens trobem amb el dia a dia de la gran majoria dels clubs i entitats que fan esport.
I sense gaire temps per pair el raïm, els jugadors de bàsquet ja s'hi han hagut de posar, Lliga sí. De l'ACB, que ha tornat avui.
Sí, en participació catalana, bona victòria del Manresa a la pista del Breogán, 79-88. És el setè triomf dels manresans aquesta temporada, que arriba després de tres derrotes seguides. D'altra banda, el Barça ha anunciat la rescisió del contracte amb el base brasiler Raúl Neto. Ara treballa el club blaugrana per incorporar una altra base, ex-blaugrana, Tomàs Hertel, que va sortir de forma polèmica al febrer del 2021 i que aquest divendres, demà mateix, podria passar la revisió mèdica. Partits per demà importants a l'Eurolliga. El Barça juga a la pista del París, que és l'equip revelació de la competició. I el Joventut també demà juga a la pista del Wolves, de Vilnius a l'Eurocup. La penya, per cert, no podrà comptar amb Pep Busquets, que ha quedat desvinculat del Joventut després de fitxar pel Girona.
Molt bé, doncs hem fet un bon repàs. La cosa que es va activant, encara que estiguem encara, o molta gent estigui en vacances nadalenques. Moltíssimes gràcies, Sergi Andreu.
Vosaltres.
Catalunya nit. T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raigs de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Siga rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un quart de 12, no sé si sou dels que us feu propòsits de cap d'any. Un dels clàssics de la llista és fer esport. Bé, independentment de si feu esport o us en plantegeu fer més aquest 2025, segur que la següent conversa us pot motivar. És una conversa a tres bandes. Ens està escoltant, per una banda, el Daniel Jiménez, un perruquer de Tarragona. Bona nit, Daniel.
Hola, molt bona nit.
Suposo que aquests dies deus tenir la perruqueria oberta, eh? Perquè la barberia, o sigui, és de les èpoques fortes de l'any, eh?
Més hores que mai, més hores que mai.
Sí?
Estic baldat.
Sí, perquè tothom vol estar a punt per les festes, o què?
Doncs si tothom vol estar guapo i tinc que fer més hores que mai per atendre a tothom. És més dur que una marató.
Sí, mira, digue'ns com es diu la teva perruqueria.
Doncs es diu The Barber Run Perruquers, que és el meu nom de l'Instagram, que és The Barber Run. Doncs es diu The Barber Room Perruquers.
Doncs aquí ja tenim una primera pista, que combines dues coses que t'agraden. D'entrada, no sé si t'agrada més fer de perruquer o córrer.
M'agrada molt fer de perruquer, que és el que em dona per viure, i m'encanta i m'ho passo bé, i de hobby tinc el córrer, que també faig bastantes coses, però m'agrada més ser perruquer.
Molt bé. Que no sé què va començar abans, si això de córrer o la perruqueria.
La perruqueria.
O sigui que li vas adaptar el nom, en algun moment?
Exacte, per culpa d'un senyor que es diu Josep Maria, que m'hi va introduir.
Ah, sí? Què va fer el Josep Maria?
Doncs va vindre a tallar-se el cabell, em va dir que m'apuntés a la mitja Tarragona, m'hi vaig apuntar sense saber que eren 21 quilòmetres, i fins al dia d'avui, de fer 137 maratons, l'espanyol més jove de la història en fer 50 maratons, el més jove en fer 100... L'únic que han fet 4 en 4 dies, i bueno, i anem sumant.
Va sumant rècords. Quan va ser això d'aquesta enredada que et va fer el Josep Maria?
Doncs seria el 2013.
I ara portes 137, has dit, eh?
Sí, l'espanyol més jove de la història i el cinquè més jove del món.
En aconseguir-ne més de 100.
Exactament.
I fins quan vols arribar? És a dir, a quina xifra penses parar? O això no es para?
No, això no es para, aniré sumant, no estic obsessionat amb els números, però ho vaig fent, si em puc fer dos al mes, tres, una, jo vaig sumant. La que m'avingui, doncs la faré si puc, i endavant.
Ja has dit que em vas fer 4 de seguides, i hi havia una època que em feies una per setmana.
Em feia una per setmana, sí. Durant 3 o 4 mesos em vaig fer una per setmana.
I d'on treus
la... Estic molt orgullós del que faig.
Sí, perquè, no sé, a nivell després de recuperar-te i per encarar la següent, si això és gaire dur o no, però tu ja ho deies ara, aquests dies, per exemple, no pares a la feina, a la barberia, i és una feina d'estar moltes hores dret. Et queden ganes després de córrer?
Sí, en que sigui 5 quilometrets, per despejar, per pensar en la meva família, els meus amics, la meva feina, posar el meu bebè que té 4 mesos, doncs ara tinc més coses per pensar i m'ho passo bé. I sí, sempre hi ha un ratet. Tot es pot aconseguir amb ganes, tot es pot aconseguir.
I després, o sigui, corres pocs quilòmetres, entenc, durant la setmana, i al cap de setmana, si pots, marató.
Exacte, un parell de tiradetes de 5 quilòmetres entre setmana, i al cap de setmana, doncs, marató. Sembla fàcil, jo tampoc ho entenc, però, no sé, em surten les maratons.
Molt bé.
No sé, està bé.
Ara ens seguiràs explicant aquí els teus trucs, però també tenim amb nosaltres el Jordi Bascuñana, que és un periodista de Terrassa que treballa a Madrid. Jordi, no sé si a tu t'agafem també treballant aquests dies o de vacances.
No, mira, vaig treballar fins al 31 i ara tinc uns dies de descans, que ja va bé.
Molt bé, Jordi, explica'ns quina relació tens tu amb el Daniel. Com us veu conèixer i com us relacioneu?
Doncs, a veure, ens vam conèixer perquè ell normalment als maratons és llebre, que és la gent que va marcant un ritme per la gent que vol fer per el marató amb un temps, hi ha una gent que va amb un globo, amb una pancarta, i et marquen el ritme. I jo vaig anar a córrer a Londres amb un amic, i a la sortida ens va venir el Dani, nosaltres doncs, això hauríem de fer el marató un 3:35, i just era el dia 3:35, i ens va veure i vam començar a xerrar una mica, doncs, mira, per cosa de tal, que tu ets de Tarragona, de Terrassa, no sé què, i a més anar a llebre del temps que volíem fer, i dic, bueno, doncs a veure si ens anem veient, i si t'aguantem el ritme i tal, i així ens vam conèixer.
Molt bé, i després t'ha fet de guia en alguna marató?
Sí, l'altre dia, el 15 de desembre, anem a Màlaga. Així, ben, el tema és que jo estiuejo a prop de, bueno, per Tarragona, i, bueno, i el dia que tornàvem cap a Madrid, dic, bueno, passem a veure la ciutat de Barbaria, perquè ja, bueno, per Instagram i tal, i anem per allà, i ja em va dir el Dani, a veure si fem un marató junts algun dia, i així va sortir, i vam acabar fent Màlaga. Però vull dir, quasi sense entrenar junts, de res, així de cop, marató, directament. Sí, home, va tenir els seus problemes, però al final va sortir.
Clar, perquè tu, Jordi, hem d'explicar que tu no t'hi veus.
No, jo sóc sec, sí.
I, per tant, sempre corres amb algú, eh?
Sí, necessito córrer amb algú. Jo sol no puc córrer.
Clar.
Hem agafat amb una corda i bueno, sí, és... I, en teoria, doncs, guiar no és molt complicat, però, clar, en segons quines circumstàncies... La cosa és més difícil, i això és el que es va passar amb el Dani, que ho va passar una mica malament al principi, la veritat.
Sí, per què?
Perquè, a veure, en teoria tu surts a una marató amb la gent que va al teu ritme i bueno, en teoria pues, has d'anar bé, no has de tenir que adaptar molta gent, però la gent menteix. I clar, tothom que sortia al ritme que tenen que anar nosaltres, però molta gent era més lenta, i clar, els primers quilòmetres van ser realment horribles, tenir que arribar gent, i clar, i a part amb la pressió que té el Dani, de qui ha de fer la marató en aquell temps, perquè una persona que, bueno, que corre, i si vull fer 3:30, o vull fer 3:50, i al principi no pots, doncs, és igual, vull dir, si no ho fas, tampoc és... no vius això. Però clar, el Dani sí que ha de complir com a llebre, i clar, la pressió que va sentir els primers quilòmetres, quan veia que no podíem córrer, perquè hi ha molta gent que teníem que adelantar, i que clar, adelantar una persona... Bueno, però adelantar dues persones juntes és molt complicat. I sí que l'home no, ho va patir. A més, havíem pensat entrenar-ho al Marató de Sant Sebastià, que també hi havia també, i jo dic, bueno, però vaig a Sant Sebastià, faig 5 quilòmetres i practiquem aquests temes. Però el que va passar que a Sant Sebastià, el dia anterior, la van suspendre perquè feia molt bé. I ja no vam poder practicar. Si vam córrer una estoneta junts, 4 quilòmetres, però clar, no és el mateix. I a part, una cosa és córrer 4 i una altra cosa és córrer 30, que era la idea prèvia de Sant Sebastià. I va ser allò que tot es va complicant. Primer tenia que fer la llebre de 4 hores, que també era un ritme supercòmode pels dos. I no, al final a Màlaga van dir que fes de 3:45, que és un ritme que segueix sent còmode, però ja no és tan còmode. O sigui, tot era com que tot es anava complicant, cada cop més difícil tot.
Sí, sí,
Déu-n'hi-do. Va sortir.
Home, dir un ritme còmode, a mi no em sembla còmode ni mantenir-me 4 hores dret. O sigui, que a sobre corrent i... Però vaja, ja entenc què vols dir, que tu estaves entrenat per fer aquests temps. Què vol dir fer de guia? És a dir, com aneu l'un a l'altre lligats? Amb una corda? Quina distància? Teniu paraules clau? Com ho feu, això?
Però bàsicament és que anem agafant els dos amb una corda, que té una forma de 8, cadascú va a una banda, i bueno, la corda deu tenir 30 centímetres només. I després, sobretot, és perdar molt de mè, i en algunes circumstàncies pues, també pues, pot trobar el cos, perquè jo em mogui cap a un lloc o cap a un altre, però bàsicament és perdar i avisar-me de quan hi ha un esglaó, de quan hi ha qualsevol cosa, o si hem d'ara mateix adaptar algú i hem de canviar la banda, hem de moure'ns a la dreta, a l'esquerra. És bàsicament és això, portar la corda una mica per tenir la sensació de que no vas mal buit i el que et vagin dient, i si en un moment t'han d'empujar o fer qualsevol cosa, doncs t'ho diuen.
Jordi, ajuda'ns a entendre quina és la sensació de córrer sense veure-hi, perquè a mi em sembla, no sé si ha de fer por, ho dic perquè des de coses de terra que no veus, desnivells, si hi ha faroles, explica'ns una mica.
A veure, has de ser confiat, és una mica el temerari, i després, quan ja estàs habituat, pues, no sé, al final hem de viure igual. Vull dir, pues, caminar també et pot semblar complicat, caminar per un carrer sense, pues, no, és, al final és la teva normalitat, és adaptar-se. I, bueno, i córrer dintre dels esports que es poden fer, pues, és dels més simples també per nosaltres. Vull dir, no tens cap tipus d'adaptació més enllà de córrer amb algú.
Quantes en portes, tu, Jordi, de maratons?
Jo, a Màlaga va ser la sisena.
Sisena. I tens la mateixa motivació aquí que del Daniel, o què? Vull dir, tu també no vols parar?
A veure,
parar,
jo en corro un... Jo intento fer-ho per any o així. Aquest any, amb el tema aquest del Dani, pues, em vaig saltar la norma, n'he fet dues. I també, l'any que ve, anava a fer Vitoria, i com que tinc Sant Sebastià cancel·lada, pues segurament també en faré dos, però no, és una altra cosa. Jo necessito 4 o 5 mesos de... Primer de descans i després de tornar a entrenar. Jo, però bueno, és això, el d'ell és... No, bàsicament no entrena, i corre maratons i ja està.
Clar. Daniel, com va ser això de guiar el Jordi?
Doncs mira, jo simplement vull... Ja li vaig enviar un missatge quan vaig estar a casa o així, que jo sentia pura admiració per ell. Ell ja ho ha dit, que ell és sentir-se confiat en ell i fer-ho amb normalitat. Jo em vaig passar la marató amb ell i encara no entenc com ho ha pogut fer. Pua, l'admiro totalment. O sigui, quan vaig arribar a la meta, jo em vaig ficar a plorar, pua, perquè que no entenia com algú era capaç de fer alguna cosa tan bonic, no? O sigui, ell ho veu una cosa molt normal. La veritat que jo els primers quilòmetres, els primers 8, ho vaig passar molt malament. Hi havia molta gent, jo vaig caminar per damunt d'una cera, córrer per damunt d'una cera, ell anava passant per on podia, la gent, pues, com ell ha dit, ha mentit, i va ser una mica agobiant. Però després, a partir del quilòmetre 8, buah, jo vaig millorar com a persona multiplicat per 1.000, perquè vaig aprendre moltíssim del Jordi. Buah. Les meves 137 maratons no són res comparat amb 10 metres que corri ell. És impressionant.
Clar.
O sigui, bueno, i vaig aprendre allà a córrer, pues, bueno, amb, com t'ha dit ella, amb una cinta, que és d'un 8, que és la segona vegada que l'agafava. I al final, quan vam anar pel passeig, érem dos amics com si ens coneixíem de tota la vida. Anàvem junts, marcàvem el ritme de 5 minuts 20 al quilòmetre, que és el que més vegades faig de llebre, que és de 3:45, i anàvem junts xerrant, hi havia un senyor allà al costat que m'ajudava per l'altre costat obrint camí. Buah, va ser fantàstic, una de les meves maratons preferides.
Clar, tu ara ho deies, per exemple, vas haver de pujar la vorera. Si fas una cosa així, tu li dius, pujo la vorera o compte que aquí hi ha un graó...
Jo el pobre ja no li deia res, i potser ni ho sabia. És que hi havia tanta gent... Clar, és el que t'ha dit ell. Una cosa és jo fer de llebre de 3:45 i passar amb el banderín, i l'altra és portar dues persones juntes, no? I en aquest cas amb el Jordi, que és més complicat que ell pugui passar, no? Que s'obri ell un camí. I llavors, doncs, bueno... Vam passar per on podíem i ho vam fer genial, ho vam fer genial. Fins i tot m'ho dic a mi mateix, ho vam fer genial.
Algun moment de crisi el Dani va tenir al principi de... Bueno, això, a veure com ho fem, però sí.
A veure,
bastant negre al principi.
A veure si pararem al quilòmetre 5.
Més negre que jo, sí.
Sí. Ja és prou complicat marcar un ritme per clavar un temps, no? Si encara també tinc que anar amb el Jordi i anar apartant a la gent que no va fer bé les seves coses a l'hora d'apuntar-se i tot, però bueno... Com te dic, de tot se'n surt, amb ganes, ho vam tirar endavant i després vam gaudir. Va ser una de les millors maratons que he fet.
Tu n'has fet moltes de solidàries, per exemple, i alguna pensant en la teva mare, fins i tot.
Ah, sí. Aquí me'l fico a plorar. Pues sí, la meva mare, pues, ho va passar malament, amb dos càncers, i quan vaig apuntar-me en les 4 maratons per 4 dies per un amic que té epilèpsia, per recaudar fons... Doncs també li volia dir que la meva mare, per haver sortit d'aquest problema tan gran que a vegades ens fica la vida per davant. Mm-hmm. I bueno, pues, també, pues, com a Màlaga, quan vaig arribar a la meta, pues, me vaig ficar a plorar trucant amb ella.
Clar,
i li vaig dir que l'estimava i que volia estar amb ella sempre. Sí, sí.
Clar, això és ben bonic.
Després també he fet... Digue'm.
No, continua. Quines altres has fet?
No, i després vaig fer 13 maratons. Quan no corria tantes maratons, em vaig fer 13... pel càncer infantil, a una fundació que és Fundació Teodora, i bueno, sempre que he pogut he anat fent coses solidàries. La veritat que si pogués en faria més, però bueno, he tingut que buscar la vida, buscant algú que em pagui un euro, buscant algú que tal, que m'ajudi, perquè al final jo, pues, l'únic que puc fer és córrer. Mm-hmm.
Perquè no tens sponsors o així que... Per exemple,
doncs
això,
mira,
quan veus,
doncs...
que et converteixes en el més jove que ha fet més de 100 maratons a Espanya, no hi ha marques que estiguin interessades en això, per exemple?
Doncs mira, ni a l'Ajuntament de la meva ciutat, pues, jo què sé, ni m'ha felicitat. Pues, per sort tinc els meus amics que, pues, els se senten orgullosos de tindre un amic així que fa coses guais i veuen que faig coses diferents a la resta. Pues mira, tinc un club de tenis a Salou, pues que és el Tenis Salou, que m'ha pagat curses. Pues ara tinc l'autoescola Reus, que me va pagant alguna cursa. Però bueno, quasi tot m'ho pago jo. I a part porto 3 anys i mig sense fer vacances. O sigui, el dissabte a la tarda agafo el cotxe o l'avió, vaig, corro el marató i el diumenge torno per treballar dilluns al matí.
Déu-n'hi-do.
Així la meva vida. Vull lluitar i vull treure tot endavant, pues com fa el Jordi i com fa molta gent.
Per cert, que he vist avui, buscant informació, imatges de la teva barberia, de Barberran, i està plena de dorsals.
De les meves 137 experiències maratonianes.
Sí, cada dorsal va a la paret.
M'han ajudat molt. El què, perdona?
Dic, cada dorsal va a la paret, de la teva barberia.
Cada dorsal va a la paret. Hi ha 42 quilòmetres de pura passió a la vida. Estimo la meva vida moltíssim. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Suposo que això serveix també per veure ciutats, per visitar llocs. Cadascun, quina és la vostra marató més especial que heu fet i quina us queda per fer?
Que comença el Jordi, que comença el Jordi.
A veure, la més especial, pues, segurament aquesta de Màlaga ho va ser bastant. Per mi potser va ser Londres, que és on vaig conèixer el Dani també, però Londres perquè vaig... Per això vius a les causes solidàries i tal. Doncs a Londres hi ha una manera de córrer que és recaudar diners per una ONG. I jo, pues, al final, per apuntar-me amb un amic anglès, que no hi havia manera que es pogués apuntar, perquè hi ha un sorteig i no hi tocava mai, al final vam recaudar diners per una ONG d'això de nens de britànics secs. I, home, sí, l'experiència de tenir que recaudar... Pues era una pasta, eren 3.000 lliures o així. Doncs això, prèvi al marató, pues, va estar molt bé. Després del marató de Londres, és que és una passada. És sí. Pues, 42 quilòmetres de gent animant i tota la fredor que tenen els anglesos. Pues el dia del marató de Londres com que se n'oblien de tot i ho viuen molt, és part de la ciutat, és tremenda. Sí. A mi m'agrada molt. I potser és aquesta la més especial.
I pendent quina tens? On t'agradaria córrer?
Bueno, aquest any m'he apuntat per Vitoria. És una marató, bueno, més petita i tal, menys gent, que al final per mi també s'agraeix, que no siguin moltes multitudinàries. I com que intento, no en faré moltes, doncs intento que totes siguin a diferents llocs. I mira, ja aquesta Vitoria, la següent.
I tu, Dani?
Jo suposo que el Dani també estarà per allà, imagino.
Per Vitoria vol dir, no? Si estaré per allà segurament sí. Que sí.
I tu, Dani, quina et
falta? Una marató que estimo molt, la de Vitoria.
Quina tens
bueno, mira, jo primer de tot, de les meves maratons preferides, per exemple, pues, podia ser una de, com la del Jordi, com la de Londres, sempre he somiat en visitar Londres i quan me van enviar un correu sense jo demanar-ho fent de llebre, o sigui, havien valorat tota la feina que portava al darrere, fer de llebre a Roma, Barcelona, Sevilla, fer tantes maratons solidàries... 27 maratons en un any i tot ho van valorar i me van agafar, doncs, quan me vaig ficar a la bandera, la de 3.30 i clavar-la, doncs va ser impressionant. O sigui, la meva parella encara ho assimila que ho hagi fet tan bé i doncs me vaig sentir molt orgullós. I de les 137 maratons tinc una que és la més especial i, bueno, és en un poblet d'aquí al costat de Tarragona que es diu Vinyols i els Arcs i és una marató per relleus de 6 persones i entre ells es van fent pues, els relleus, no? Uh-huh. I pues, jo sóc l'únic corredor que l'he corregut sol, sense relleus. I cada vegada que he de fer un relleu, pues, me canvio la perruca i és com si... Sí, a part sóc perruquer i no tinc pèl al cap, llavors pues, me fa gràcia tindre pèl al cap. I, bueno, estimo aquell poble de Vinyols, no hi he nascut mai ni res, però, bueno, m'encanta. Li vull donar les gràcies al Pere per deixar-me participar... I me sento important allà aquell dia, fent voltes, tothom m'anima. Hi ha un penjat que fa 28 voltes al poble de Vinyols. Buah, i és, per mi, la marató més especial que tinc, amb diferència.
Molt bé, doncs Daniel Jiménez i Jordi Bascuñana, moltíssimes gràcies als dos per haver-nos explicat la vostra experiència i espero que, si voleu, aneu completant tantes maratons com us proposeu. Una abraçada ben forta als dos.
Moltes gràcies per... Moltes gràcies per tot i espero córrer un altre amb el Jordi.
Clar que sí.
Sí, ja anirem parlant.
Clar que sí. Bona nit.
Moltíssimes bona gràcies. Bona.
93.0.
A la nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Bona nit. En el sorteig del migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
21 de juliol de 1996.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Doncs acabem de parlar de maratons, passen 5 minuts de 11:45 i tinc aquí una persona que de maratons n'ha fet moltes, però d'una altra mena. Bona nit, Àlex Gorina.
Tens tota la raó, bona nit, Manel Elias. Tu
has fet maratons de cinema, les que vulguis.
Tota la vida, tota la vida. I sessions golfes. Sí, sobretot a l'Alexis i als cinemes del Círculo A de fa molts anys.
Que eren a aquesta hora, més o menys, o què?
Sempre eren a partir de l'última sessió de nit i sempre eren pel·lícules misterioses, rares, de terror, bàsicament. Molt divertit i barates.
Molt bé, doncs... Doncs avui tenim sessió golfa amb Àlex Gorina i no sé avui quina notícia inspira la cosa.
Inevitablement vaig pensar, mira, el tema avui serà 2025. Sí. O sigui, està claríssim, no? Acaba de començar, tenim un any per endavant. Sí. Què podem fer amb tot plegat? Primer de tot una reflexió, que és què va passar fa 100 anys en el cinema, 1925? El cinema tenia 30 anys i va fer el cuirassat Potemkin, Déu-n'hi-do, el Ben-Hur del cinema mut, la quimera d'oro del Chaplin. Mm. El Hitchcock ja rodava pel·lícules, o sigui...
Ja hi havia nivell.
Ja hi havia un nivell i havíem après a explicar històries. Ara l'interessant és pensar que, a banda que van néixer Jack Lemmon, Paul Newman, Sam Peckinpah, l'Assumpció Balaguer, el Celsia, Robert Altman i Dick Van Dyke, que encara és viu, 99 anys, el senyor de Mary Poppins, poca conya, eh? Sí. Va morir ja un senyor que es deia Louis Fayad, que en 30 anys de cinema hi havia fet 500 pel·lícules...
Què dius ara?
...d'episodis, amb Mucidora, pel·lícules de fantomes, de Judex, etcètera, etcètera, i ja va palmar fa un segle deixant història del cinema filmada. No? Brutal, brutal. Però, bueno, si hem de parlar de 1925, faig el salt al 2025, i em ve al cap una cançó de Rem.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up an ox, beat grunt, no strength, the ladder starts to clatter with...
Ara he d'obrir un parèntesi i dir que si teníeu una pel·lícula per anar a veure i teniu curiositat, Better Man, una pel·lícula del Robbie Williams que s'ha estrenat amb un bico interpretant el personatge de Robbie Williams en la seva vida. És molt curiós, però és un suïcidi absolut, en fi, egocèntric i literalment molt bon cinema. Però, en fi, dit això, sí, absolutament, no?
Doncs mira que la proposta és arriscada, eh? Arriscadíssima.
Doncs no sé per què, amb el Rem, que no tenen res a veure, i aquest It's the end of the world, and I feel fine, em llenço a la piscina, no?
Vinga.
Un somni de Michael Stipe que em fa pensar en coses com què deia el cinema de l'any 2025, ara fa uns anys, anticipant algunes coses, algunes previsions, sempre molt poc optimistes. Us posaré uns quants exemples i pensaré, però quines xurrades que està explicant el Gorin avui. Vosaltres decidiu si són interessants o encertades o gens ni mica. La primera, 2025, The World Enslaved by a Virus.
As we have known in 2020 does not exist anymore. The virus changed the world and communism is all over the place. A global world language developed. Meetings are illegal. Traveling is illegal. And Christianity is illegal.
I can't do the most important thing of my life. To believe.
I em permetreu que les músiques siguin totes de Slim Gaillard, un gran jazzman de Detroit, mort ja fa uns anys, que feia conya de tot el que cantava. És absolutament irresistible.
Escolta, aquesta de 2025, sí, que deia que això s'acabava, no?
Això s'acabava per culpa del virus, sí, clar. És una pel·lícula del 2021, per tant, encara teníem una visió poc clara de com acabaria la història que estàvem vivint, no? I els Wesley Brothers, que són els membres d'una secta ultra-reconservadora religiosa dels Estats Units, es van dedicar a una pel·lícula sobre el futur del coronavirus, que ells deien que era l'eina del comunisme internacional per governar el planeta i que acabarien dominant la humanitat. I, a més, el cristianisme passaria a ser anticonstitucional en tots els governs del món. I que a Alemanya, és a dir, no sé què pensa Egon Scholz en aquests moments, Olaf Scholz, però en Alemanya començaria la resistència contra tot això, contra el virus que vindria dels cristians de mena. I això és tot el que explica aquesta pel·lícula. Veritat o mentida? Doncs mira que hi ha alguna cosa en aquesta pel·lícula que me la crec i molt, no? Com, per exemple, 2025, Blood, White and Blue, la purga anual d'un altre senyor raríssim que es diu George Williams, que va anticipar en aquesta pel·lícula feta ja fa uns anys que tornaria el 45è president dels Estats Units i que posaria en marxa un segon regnat, diguem així, dit entre cometes, reimplantant la purga universal, aixecant el segon mur entre Mèxic i Estats Units.
Doncs aquest potser sí que l'encerta.
Jo crec que sí. Hi ha un lema que era: això no és una prova ni una conya. Déu ens ajudarà. Bastards. Això és el que deia, no? En fi, machos will be i the savers of the world, definitivament. Amics, amics, és conya o era veritat el que ens anticipaven? Doncs
pues aquest la va encertar una mica, amb
doncs,
Donald Trump, no?
Seguim endavant. Kickboxer 2025.
No me gusta que vayas a la Tierra.
La Tierra, año 2025.
Pidió una mujer blanca de 29.
Los órganos humanos, la mercancía más preciada.
No tuvieron ninguna oportunidad.
Y los juegos letales, una diversión común. Con la gran revelación internacional, Don Dragón Wilson, campeón mundial de kickboxing. Según la revista Cinturón Negro, Don Wilson es el mejor kickboxer de todos los tiempos. Kickboxer 2025.
Potato chips. Amb unes potato chips a la mà podem veure una pel·lícula heredera d'aquell gran èxit del Jean-Claude Van Damme de Kickboxer i companyia, però poca conya, perquè aquesta pel·lícula que explicava és com les arts marcials futuristes que tindríem l'any 2025, ara, centrarien una economia basada en el comerç amb els òrgans humans. Estarien tan arruïnats tots i tan necessitats de pagar un pis i poder pagar la compra que acabarien venent el fetge, un ronyó, un pulmó, un dit, el cabell... o, en fi, directament al sexe, no? Per què no? Coses que explicava Kickboxer 2025. A Kuduku 2025, pel·lícula índia de Bilahari, parlant amb Malabar, implantació definitiva dels xips de telepatia a través dels musicals Made in India. I funcionava, conya de meravella, perquè parlaven d'una punta a l'altra del planeta cantant com si fos La La Land.
O sigui, Bollywood telepàtic o...
Absolutament, absolutament. Battlefield 2025, una altra pel·lícula raríssima d'un director que es deia Joseph Ba, cosa que realment va, està bé, no? Amb un actor que es deia José Rosete. Era molt guai aquesta pel·lícula, que explicava com el president dels Estats Units, davant de que era la imminent fallida del seu país, arribava a la conclusió que el millor que podia fer era vendre als aliens alguns estats, per exemple, el d'Arizona. Jo penso, ostres, quina idea tan bestial! I si el govern espanyol ens ven a Catalunya, per exemple, els aliens definitivament ens foten en un coet a prendre pel sac on vulguin anar a parar. En fi, mai se sap, mai se sap, no?
Si està bé, ja, vés a saber.
Entrem a la recta final. 2025, Armageddon. Here they come.
Massive shark just attacked New York.
The lives of millions of people hang in the balance here.
Bring that robot to Mount Weather on the Delta.
They can be defeated.
Get off my ship!
low. Chicken bit them. Bah!
Riu. Jo tenia una mica
boníssima
mala sensació pensant, contaminaré el Catalunya Nit amb aquest soroll estrepitós de tot arreu contínuament quan som l'oasi contra tot arreu.
Sí, sí, sí. És avui que estem despertant a mig país.
Ens estan assetjant, efectivament, en aquesta pel·lícula Armageddon 2022. 2025. Són uns aliens supremacistes, racistes i feixistes. Directament, una superraça d'aliens, o sigui, amb símbols nazis per tot arreu, que exterminen els humans aprofitant les catàstrofes climàtiques, les provoquen ells. O sigui, és veritat, els supremacistes aquí diuen no hi ha canvi climàtic, són els aliens que ens envien el canvi climàtic, per tant, nosaltres no tenim la culpa. Podem continuar fotent el que fèiem fins ara, no? I la Terra, que és un cos, pobret meu, molt feble, malalt, atrotinat, no? Els virus s'apoderen de tot i, en fi, és l'arma definitiva, una piraganya gegant, s'inventen. I són una piranya gegant feta de plàstic en aquesta pel·lícula, que és que et pots morir. És la golfa de matinada sensacional. Jo, en fi, m'acomiado d'aquí.
L'hem de veure, aquesta l'hem de veure.
Hem començat rient, però la setmana que ve...
Jo estic plorant, plorant.
En fi, el 2025...
Cinema de...
Com a mínim, ha quedat tan descosit que ja... Jo passaria el 2026 directament.
Àlex Gorina, fins dijous que ve, ja veurem què expliquem, però això costarà de superar, eh?
A les seves ordres!
Molt bé.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs ara, amb aquest any que acabem d'estrenar, David Guzmán ens vol parlar de començaments, de finals i de los años nuevos.
De vegades un final i un començament són tan a prop, tan bessons i tan idèntics, que es barregen de forma natural. La nit del 31, en aquest tros de planeta, seguim fidels a la tradició del raïm. Però, com és sabut, les 12 campanades no són el comiat d'un any que se'n va, sinó la benvinguda d'un any que arriba. És a dir, que amb la primera campanada i amb el primer raïm ja són oficialment les 12, i això vol dir que la primera cosa que fem durant els primers 36 segons a l'any és menjar, i per cert, de manera bastant atropellada. En tot cas, ara que el 2024 és tècnicament un any antic, he tornat a pensar en els anys nous. O, per dir-ho amb el títol original, Los Años Nuevos, la sèrie Sorogoyen i companyia, que es va estrenar fa un mes a Movistar. El punt de partida és conegut, resseguir la peripècia d'una parella al llarg de 10 anys en 10 capítols que només el retraten per Cap d'Any o per l'any nou. L'Anna i l'Òscar són personatges tan ben escrits i tan ben interpretats que era de justícia, tal com ha passat, que la sèrie fos un èxit. I un èxit que no s'explica únicament per la química dels protagonistes, sinó per una voluntat d'hiperrealisme que és molt cara de veure en la ficció seriada. I sobretot per una operació narrativa molt intel·ligent que respon a la idea del lector model que va proposar a Umberto Eco. De les anades i vingudes de l'Anna i l'Òscar només en tenim pistes. 10 fotografies borroses de Cap d'Any, però els altres 364 dies els hem d'integrar nosaltres. Cada espectador és el guionista responsable de decidir què passa abans i després. No és una tria banal. Amb aquest gest, Los Años Nuevos ens recorda que les millors ficcions són les que ens involucren, les que ens conviden a un visionat cooperatiu i les que ens fan entendre que la interpretació és un procés que comença en el text o en la pantalla, però hem de completar en el nostre cap. Gràcies, Sorogoyen, per posar-nos deures. Gràcies, Iria i Francesco, pel grau de verisme i molt bon any a tothom.
Hoy la noche suena igual que una deflagración. Júrame que es la última vez. O es el eco de la enésima canción. Júrame que esta es de nuevo la última vez.
Onze minutets i se'ns acaba aquest dijous. Estem fent el primer Catalunya Nit de l'any, però de dijous 2 de gener de 2025 no n'hi haurà més. Per tant, l'hem d'acabar bé. I qui hem tingut avui aquí a la meva esquerra seguint el Catalunya Nit des de les 10, molt atent, i he de dir que per primera vegada el convidat, en aquest cas, no ve amb paper i bolígraf, sinó que directament amb el portàtil. Ha estat prenent notes aquí. El portàtil és l'Alan Capellades Riera, responsable de preservació digital i tecnologies de la xarxa d'arxius comarcals de la Generalitat de Catalunya. Bona nit, Alan.
Hola, bona nit.
De seguida entrem al teu terreny, però abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Sí, he après moltíssimes.
Què en destacaries?
Doncs que la intel·ligència artificial s'està posant en les nostres vides d'una manera insospitada.
Sí, no? Tu d'això en deus saber, també. No sé si et pot ajudar en la teva feina. Ara hi entrarem, ara hi entrarem. D'entrada, ja deia que tu ets responsable de la preservació digital. Aquests dies, per exemple, les famílies han fet moltes fotos i estan totes segurament en telèfons mòbils i potser alguna ha anat a parar algun ordinador, però allò que ens treien les mares, sobretot les mares, ens treuen de tant en tant i mira les fotos de quan eres petit, allò ho tenim en paper. Ara tot això és digital. Tenim la garantia que d'aquí 50 anys ho podrem veure, recuperar o què?
Si no fem res al respecte, cap ni una, evidentment.
O sigui que si no estem fent res, això no ho veurem.
No. De fet, és una de les coses, quan estava treballant a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, quan em venien grups d'adolescents que eren d'aquesta generació Z, i jo els hi preguntava, quants de vosaltres teniu fotografies de quan éreu infants, de quan éreu nadons? Et sorprendria la quantitat de gent que no tenia fotografies perquè tota aquesta documentació, totes aquestes fotos i vídeos digitals que estaven en el mòbil a començaments del 2000, els pares i mares les han perdut perquè o han canviat de mòbil o perquè no han fet còpies de seguretat, i al final està en risc la memòria i la identitat de nosaltres mateixos perquè està en mans de companyies o està en els nostres telèfons mòbils, i no hauríem de jugar a això. Hauríem d'intentar tenir un plan B, diguéssim.
Clar, perquè paradoxalment, en l'època en què més fotografies fem de la nostra història, segurament les conservem menys.
Exacte. Aquesta és culpa de la infoxicació. És a dir, la quantitat de producció de documentació digital que genera és tan gran que tenim una falsa sensació de permanència. I aquesta falsa sensació de permanència fa que les pèrdues siguin molt freqüents. De fet, cada vegada més. I, de fet, la preservació digital, que és, diguéssim, un dels negociats dels quals jo m'ocupo, acabarà esdevenint un negoci que tots acabarem pagant al mes una quantitat de diners perquè se'ns preservi les nostres fotografies i els nostres vídeos, sobretot perquè al final ho puguem conservar a llarg termini. És a dir, que al final la memòria i la nostra identitat acabarà sent un objecte comercial. Algú que sembla desagradable a curt termini, però és un fet.
Sí, sí. Ara, si ens està escoltant algú, que segurament que sí, que diu què podria fer, doncs què hauria de fer?
Doncs, primer de tot, hauria de tenir una certa política de neteja, val? Perquè la millor manera de preservar és escollir allò que mereix ser preservat. I, per exemple, ara amb les fotografies del Nadal, no? Lo de sempre. No ens hem de quedar amb les 50 fotografies de tota la família que gana el tió. Podem tenir 3 o 4 d'aquest moment, 3 o 4 del Sant Esteve i 3 o 4 del Cap d'Any. Les justes com per saber que totes les persones estaven representades en aquest moment i en aquell instant. Seria el més ideal. I després d'haver fet la neteja, posar una mica d'ordre i respectar el principi que nosaltres en diem de reportatge. És a dir, intentar identificar el conjunt de fotografies d'acord amb el moment i el lloc on es van fer. Uh-huh. I una cosa tan senzilla, poden ser títols senzills, però una de les coses que recomanem nosaltres, sobretot en relació a la preservació digital que un faci a nivell domèstic, és que fer els àlbums o les carpetes dels nostres ordinadors o del mateix mòbil que comencin per l'any, el mes i el dia. D'aquesta manera sempre tindrem, diguéssim, una manera d'organitzar-les cronològicament i després afegir el tema, que en aquest cas pot ser Cap d'Any, vacances de Cap d'Any o Nadal 2024-2025.
Clar, per tant, una bona selecció, ben classificat, endreçat, saber on ho tens i com ho guardes? És millor guardar un paper, imprimir-ho tal, o en quin suport ho hauríem de guardar, això?
Abans has fet un esment que m'ha encantat, que és el concepte aquest de que les mares ens ensenyaven les fotografies que teníem. Doncs sàpigues que la preservació de la memòria i de la identitat és algú que és molt femení. La gran majoria de persones que es dediquen a aquestes coses des de l'àmbit domèstic, familiar, acostumen a ser les dones. Hi ha estudis al respecte i és molt curiós. La preservació de la memòria s'acostuma a fer des de l'àmbit femení i també és aquesta necessitat d'intentar fer una selecció de les fotografies, les que més siguin representatives de cada moment, i és molt prudent i molt assenyat fer-se un àlbum de fotografies en paper. I després, la resta de fotografies, conservar-les en digital i fer allò que se'n diu una política molt, molt sana, que és lot of copies, keep the staff safe, que és has de fer suficientes còpies de seguretat com per assegurar-te de que alguna d'aquestes no es perdi. Clar. El cas està en que la gran majoria de suports digitals no tenen una durabilitat de més de 15 anys. Això s'ha de tenir en compte. És per això que tenir algunes fotografies, les més representatives de la família, en suport paper és més que prudent. És molt recomanable.
Clar, si ho tens en disc durs, doncs anar-ne comprant de nous cada X temps i traslladar-ho, déu-n'hi-do. I això és el que fas tu també amb els arxius comarcals?
Bàsicament el que fem en els arxius comarcals és tot el patrimoni documental que hi ha a tota Catalunya, que tenim la gran sort de que disposem de 40 arxius comarcals en els quals estan digitalitzant de manera sistemàtica tot el patrimoni documental català, i l'estem intentant preservar amb unes polítiques racionals. Fem seleccions, també s'apliquen en diferents formats, amb una resolució suficient com perquè amb el pas del temps aquesta resolució no es vegi perjudicada, i també aplicant-hi polítiques de preservació per assegurar-nos de que a llarg termini aquells documents es puguin obrir i les futures generacions els puguin consultar.
I molt breument, la intel·ligència artificial, allò que dèiem abans, us ajuda o encara no? Encara
sí, sí, ens està ajudant, perquè la feina que tenim en els arxius és gairebé de caràcter generacional. És molt habitual que els arxius estiguem treballant per les generacions futures, però també ens beneficiem de la feina que han fet els arxivers anteriors. La intel·ligència artificial el que ens ajudarà serà facilitar l'accés a la informació i que tothom, des de casa, pugui accedir al patrimoni documental de Catalunya, que és absolutament riquíssim i extraordinari, a través de les eines que tenim ara amb la intel·ligència artificial, com pot ser, per exemple, la transcripció automàtica de documents sonors, clar, que tu puguis buscar-los directament, o també, fins i tot, una tecnologia que és bastant nova, que és la recuperació de la informació de documentació manuscrita, que és un gran repte, i que ara amb la tecnologia ens ho permet fer.
Doncs, Alain Capellades, t'agraeixo molt que hagis estat aquí des de les 10, que ens ho hagis explicat també, i et dono gràcies de part de les generacions futures, que segurament trobaran documents gràcies a la feina que esteu fent. Moltíssimes gràcies, i ens posem l'última cançó del dia, val?
Moltes gràcies. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Aquesta cançó conté una frase molt pertinent per aquesta setmana que comença l'any. I have something to tell you. Què serà, serà? Que jo sempre em pensava que era una pregunta. Què serà, què serà? Doncs no, en italià això és una afirmació. El que hagi de ser, serà. I així és com hem d'encarar, no ens queda cap altre remei aquest any, i també les notícies que expliquem cada dia. Demà no sabem què passarà, però el que passi ho explicarem. A mi em porta sempre a una pel·lícula de Hitchcock, L'home que sabia massa, ja interpretada per Doris Day. Aquí és un DJ francès que es diu Wax Taylor. I avui acabem amb una persona que ha tingut un gran dia, però no per allò que us imagineu. De seguida entendreu el que us estic dient. Tornem demà a les 10.
Hola, família, sóc el Nando Joan. Avui em fa molta il·lusió que molts de vosaltres em coneixeu per fer macarrons, per cuinar el confinament, per venir als meus restaurants, però avui estic a Bixa, estic a Aràbia Saudí, amb tot a punt per demà la pròleg del Dakar. Vaig córrer l'any 17 amb moto, aquest any ho farem amb cotxe, amb un bugui dels grossos, que espero passar-m'ho molt bé. Tot està a punt, demà començarà aquesta gran aventura que per mi és molt especial. I ho volia compartir amb vosaltres perquè n'estiguéssiu al cas. Si em seguiu, serà Nando Joan personal, i farem vídeos i mirem d'informar-vos de tot i mirarem d'arribar al final i fer-ho bé. Valen, a part que farem a l'etapa de descans farem un arròs per tots els catalans i, bueno, a disfrutar i passar-ho bé. Tu, hem d'aconseguir atrapar els nostres somnis. Una abraçada molt gran. Adéu!
Oh, you're divine.